Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Resum del 2018. El 2018 va ser un any intens informativament parlant. En els darrers 12 mesos us hem anat informant de l'actualitat de Falset i la comarca i avui volem fer una mirada enrere i recuperar 12 de les notícies més importants que s'han esdevingut al llarg d'aquest any passat. Així que, sense més preàmbuls, comencem! El gener del 2018 us vam explicar que Neus Català havia estat homenatjada amb la col·locació d'una placa Stolpersteina al seu municipi natal, els Guiamets. Neus Català, de 102 anys, va rebre el passat dijous un nou homenatge al seu poble, els Guiamets. L'artista alemany Günter Demnig va col·locar una placa Stolpersteina a la porta de la casa natal de la darrera supervivent catalana dels camps de concentració nazis. Els Stolpersteine són unes llambordes fetes de formigó i cobertes d'una fulla de llautó on es graven les dades de persones empresonades i deportades. Es col·loquen al paviment de davant dels edificis o llocs on les víctimes van viure o treballar en llibertat abans de l'empresonament o la deportació. Cada llamborda és única i es realitza a mà, com a gest de respecte i humanitat que vol contrastar amb l'exterminació industrialitzada dels nazis. Arreu d'Europa n'existeixen vora 30.000 i a Catalunya se n'instal·laran els propers dies una setantena en el marc del Dia Internacional de Commemoració en memòria de les víctimes de l'Holocaust que se celebra avui, 27 de gener. L'acte dels Guiamets va comptar amb la intervenció de la directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament de la Generalitat de Catalunya, Carme García, que va destacar el fet que les llambordes han de servir per recuperar la dignitat de les persones que van passar per aquesta situació, però alhora que ens ajudi a reflexionar sobre les atrocitats que es poden perpetrar quan impera la intolerància.
El trepitjar, com és el cas de les llambordes, no? En aquest cas, trepitjar doncs, amb la història, amb la memòria i mantenir-la viva, sobretot pel que sempre diem. No només doncs, pel que és el fonamental, que és la recuperació de la dignitat que mai havia estat perduda, sinó a més perquè sigui un moment pedagògic, un moment de reflexió, un moment en el que tornem de nou a recordar les atrocitats que es poden cometre quan el que preval és la intolerància, és la manca de consideració, de respecte a la diferència.
Finalment va parlar la filla de l'homenatjada, Margarita Català, que va voler transmetre unes paraules en nom de la seva mare. Català va destacar la importància d'aquest tipus d'homenatges per no oblidar el passat, en uns moments en què l'extrema dreta i la xenofòbia estan en alça a Europa.
Estas piedras que honoran memoria de personas que han muerto en los campos de concentración contribuye a que la historia no sea algo abstracto y lejano. Son como centinelas que impiden el olvido de todas aquellas violencias infligidas. Tienen un impacto pedagógico, pero no solo. Obligan también a considerar el espacio público como espacio social y vinculado con la historia. La realidad actual de numerosos países de Europa, donde la xenofobia y la extrema derecha levantan la cabeza, nos muestra la gran necesidad de la memoria.
L'acte va culminar amb l'actuació de la cantant Marina Rossell, que va entonar la cançó L'Emigrant acompanyada de la pròpia Neus Català.
Dolça Catalunya, pàtria del meu cor. Quan de tu s'allunya, d'enyorar-se el món.
Al febrer, diverses entitats ecologistes van presentar un informe a Poboleda en què demanaven posar fi al transvasament de l'aigua del riu Siurana. Ecologistes en Acció, el GPEC Ecologistes de Catalunya, la Plataforma en Defensa de l'Ebre i agents de la comarca han demanat al Ministeri d'Agricultura i a l'Agència Catalana de l'Aigua el tancament immediat del transvasament del Siurana a l'embassament de Riudecanyes pel gran impacte ambiental i social que aquest transvasament està causant des de fa dècades a la vall del riu Siurana. En un acte celebrat el passat dimarts a Poboleda, aquestes organitzacions van presentar un informe que explica les conseqüències que aquest transvasament està causant als pobles del Priorat i al mateix riu. Segons l'informe, el transvasament afecta negativament el bosc de ribera que hi ha aigües avall de l'embassament de Siurana, així com a la fauna associada a l'ecosistema fluvial. De la mateixa manera, l'informe defensa que al llarg dels anys el transvasament també ha suposat un fre al desenvolupament econòmic i social dels pobles de la vall. Santi Martín Barajas és el portaveu d'Ecologistes en Acció.
El impacto ambiental en el río es más que evidente. Si a un río le quitas el agua, pues imaginaros lo que queda. Luego, por otra parte, el impacto social es importante. O sea, los pueblos de esta comarca, del Priorat, pues entre 1950, que empezó a andar el trasvase, hasta el año 2000, perdieron el 45% de la población. O sea, esos son datos reales. Y ahora que parece que, afortunadamente, están levantando cabeza con el tema de la producción de vino, el tema del turismo de naturaleza y similares, pues el que tengan ese trasvase ahí no deja de ser una hipoteca que evita y que coarta y cualquier tipo de desarrollo, ¿no?
Segons les entitats ecologistes, les necessitats dels regants del pantà de Riudecanyes i el subministrament de ciutats com Reus i Riudoms es poden satisfer gràcies al mini transvasament de l'Ebre i a les aigües residuals dels municipis, que, un cop depurades, poden ser utilitzades en l'agricultura.
Hemos visto que hay alternativas técnicamente viables y que son de aplicación inmediata para cubrir las demandas que actualmente da el trasvase de Siurana. Entonces, el abastecimiento de Reus, que recibe 2,6 hectómetros cúbicos anuales, pues perfectamente se puede cubrir con el mini trasvase de Tarragona, entre otras razones, porque ya le está dando el 54% del agua de Reus. Lo mismo pasa con Riudoms. Entonces, ese agua perfectamente se puede cubrir con el mini trasvase, en el sentido de que este mini trasvase, que tiene una capacidad de 121 hectómetros cúbicos anuales, está sacando del orden de 70, a veces algo más, y encima con la ventaja de que este agua se puede sacar precisamente en invierno, que es cuando menos problema, y se puede almacenar en pantano de Riudecanyes.
En la mateixa línia s'expressava Manolo Tomàs, de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que va voler expressar el seu suport a la gent del Priorat i també va fer un crit a evitar la confrontació territorial.
Donar suport, donar recolzament a dues coses. Primera, a la ciutadania del Priorat, que creu que és important restituir el riu al seu cabal natural per motius mediambientals i per motius de desenvolupament econòmic. Segon, perquè creiem que l'estudi que s'ha elaborat Santiago Martín Barajas a partir d'Ecologistes en Acció és un estudi molt ponderat, molt real, que a més tenen un avantatge molt gran, que no només parla dels perjudicis que fa aquest trasbassament, sinó que dona solucions, i dona solucions a més assequibles. I aprofito això per dir i demanar al nostre govern, al govern de la Generalitat, a les institucions polítiques de les comarques afectades per aquest projecte, a que no entréssim en una confrontació territorial. No hi ha cap interès en entrar en una confrontació territorial. És una proposta que s'adequa a una realitat que s'està vivint mediambiental, social i econòmica. Per tant, entenem que el que s'està fent és una proposta per a construir país, per a construir un país equilibrat.
Des del Priorat van intervenir l'alcalde de Gratallops i president de la Mancomunitat del Topografo, Xavier Gràcia, que va denunciar la falta d'aigua que pateixen els pobles de la Vall del Siurana, ara que la comarca està en procés de creixement després de molts anys sent de les més pobres de Catalunya.
Hem reivindicat moltíssimes vegades que el riu Siurana hauria de portar aigua, no en baixa. Solidaris, la comarca del Priorat durant molts anys tots sabem que va ser una de les comarques, poder la comarca més pobra de tot Catalunya, però tot i això érem solidaris, altres llocs van necessitar aigua i es va fer una concessió molt bé, però la comarca del Priorat avui en dia és una comarca en pleno auge, no? que hi ha molts cellers, és una destinació turística bastant bonica per anar-hi, i les mancances han canviat, no? Ara els recursos són uns altres i ara tenim unes necessitats molt més grans.
El transvasament Siurana Riudecanyes és una obra que es va planificar fa més de 100 anys, sense tenir en compte cap condicionant ambiental ni l'equilibri territorial, afirmen les entitats, que afegeixen que les alternatives que proposen són tècnicament viables i suposen molt poques inversions. La primavera va arribar amb la polèmica pel pas per la comarca de diverses curses cicloturístiques massives. Aquest dijous, l'associació Prioritat va organitzar una taula rodona per debatre sobre una de les polèmiques que han sorgit a la comarca els darrers mesos al voltant del pas pel Priorat de diverses marxes cicloturístiques. Segons va explicar la portaveu de l'associació, Rosa Bernet, l'acte sorgeix de la preocupació de diversos sectors i la diversitat d'opinions respecte al tema. Per Bernet, és fonamental el debat amb l'objectiu de definir entre tots el model de territori que volem a la comarca i si aquest tipus d'activitats s'hi adapten. La portaveu de Prioritat va destacar els valors que han sorgit arran de tota la feina feta al voltant de la candidatura del Priorat a la UNESCO.
La feina de la candidatura ens ha permès detectar una sèrie de valors que aquest territori té, valors que alguns de nosaltres potser no ens havíem adonat que teníem. El fet del dossier de la candidatura ens ha permès adonar-me'n. Ens ha permès adonar-me'n que tenim uns valors com ara la nitidesa d'un paisatge, com ara un sentit de la dimensió i de l'escala molt gran.
En el mateix sentit, es va posicionar el director del Parc Natural del Montsant, David Itúrria, que va afirmar que l'intercanvi d'opinions amb els organitzadors és un primer pas per poder arribar a acords. Amb tot, Itúrria va defensar que les curses actuals, tal i com estan plantejades, tenen un impacte important que no s'adapta al model de turisme sostenible que s'està impulsant.
Una cursa de pocs participants, evidentment, no generaran cap impacte negatiu al territori. I una cursa de 8.000 participants generant un impacte negatiu en el territori. A partir d'aquí hi ha un ventall que jo crec que es podrien trobar punts de connexió per poder, evidentment, no prohibir, al meu entendre, aquestes marxes o aquestes curses ciclistes perquè no deixen de ser una activitat sostenible, és a dir, que no, si es fa ben feta no perjudica el territori.
També va intervenir en l'acte el president del Consell Comarcal del Priorat, Jordi Sabater, que va explicar que des de l'ens comarcal s'està treballant en un document que expressi la posició dels alcaldes a aquest tipus de proves.
El darrer Consell d'Alcaldes el que sí que va haver és un acord d'elaborar un document doncs d'expressar la nostra oposició a aquest tipus de proves esportives. Properament, no sé si serà la setmana que ve, però possiblement que s'allargui fins després de Setmana Santa, tornarem a tindre un Consell d'Alcaldes on debatrem una altra vegada aquest document que estem acabant d'elaborar i que el passarem abans als alcaldes i expressarem, bueno, espero que hi hagi un consens per expressar l'opinió que en tenim de tot plegat.
Jaume Rué, director de l'empresa Cycling Costa Daurada i un dels organitzadors de la Gran Fondo Cambrils Park, va defensar que des de la seva empresa porten ciclistes al Priorat durant tot l'any i que creu que el seu negoci s'adapta perfectament al model de turisme del Priorat.
Tenim aquesta sensibilitat i aquest compromís amb el territori perquè hi hagi un retorn a través d'un model turístic sostenible. També el model turístic sostenible que nosaltres defensem també és envers els habitants del territori. Nosaltres, quan venim un grupet de 10-15 ciclistes que els portem a conèixer el Priorat, amb el volum de trànsit que ens trobem, pensem que no afectem en absolut a la dinàmica i el funcionament habitual dels habitants d'aquest territori.
La Gran Fondo Cambrils Park se celebrarà el proper 14 d'abril i està previst que hi participin uns 2.000 ciclistes. Al mes d'abril es va celebrar una de les activitats més interessants organitzades per als escolars de la comarca. La segona edició de Coneguem el Priorat va permetre als estudiants conèixer el poble de Margalef. La celebració de la segona edició de Coneguem el Priorat va donar a conèixer el petit poble de Margalef a més de 240 alumnes de la comarca. El projecte Coneguem el Priorat és una iniciativa pensada perquè els escolars coneguin i prenguin consciència dels valors materials i immaterials de la comarca. Ho explicava la coordinadora de l'associació Prioritat, Rosa Bernet.
L'objectiu d'aquesta activitat és l'objectiu immediat, és que els xiquets i les xiquetes de les escoles del Priorat coneguin els pobles del Priorat. Però, clar, aquest és l'objectiu, diguéssim, de l'activitat concreta, però l'objectiu, diguéssim, més de fons és que aquest coneixement dels pobles, en aquest cas en concret, doncs contribueixi a que coneguin i valorin els valors que hi ha en aquesta comarca i que estem que dins del projecte de candidatura de la UNESCO s'estan intentant fer que siguin reconeguts. I la primera cosa que hem de fer és que els primers a conèixer-los i a reconèixer-los han de ser els habitants, els que viuen aquí. I com que constatem que hi ha desconeixement dels pobles, entre altres, sobretot els pobles que no tenen escola, doncs es va idear aquesta activitat que implica canalla de les escoles d'ensenyança primària i canalla de l'institut, més els mestres i els professors.
Amb la visita a Margalef es dona continuïtat a un projecte sorgit en el marc de l'elaboració del pla de gestió de la candidatura a Patrimoni Mundial entre el grup de mestres del Priorat, Prioritat, els serveis educatius del Priorat i el Consell Comarcal del Priorat, amb la creació del Fòrum d'Ensenyament com a espai de debat i propostes en aquest àmbit. El projecte també compta amb el suport de l'Oficina Jove. L'activitat Coneguem el Priorat va permetre en la primera edició celebrada a la Vilella Alta millorar el grau de coneixement dels alumnes sobre la candidatura Priorat Montsant Siurana a Patrimoni de la UNESCO, tal i com ho van evidenciar les enquestes realitzades abans i després de l'activitat als alumnes dels centres escolars que van participar-hi. És per això que, a més, des de l'organització s'ha cregut important començar pels pobles que no tenen escola.
Sí, perquè clar, els altres pobles, si més no, els d'una mateixa ZER, tenen relació dels uns als altres, fan activitats conjuntes, per tant es visiten mútuament. Després d'altres, que poden ser altres ZERs també, amb les rodes de teatre, doncs ja es fan activitats. En canvi, els pobles que no tenen escola es queden despenjats. I és més difícil. I alguns d'aquests, clar, per exemple, Margalef, a més, és bastant excèntric pel que fa a que la gent li vingui de pas, no?
Segons les responsables de l'activitat, la valoració ha estat molt positiva i ja pensen en repetir l'any vinent. I el mes de maig no seria el mateix si no parléssim de la Fira del Vi. La Fira del Vi de Falset ha servit aquest cap de setmana vora 30.000 degustacions de vi. Els actes que s'han fet a Falset i en altres pobles de la comarca han estat un èxit absolut de visitants i es calcula que en conjunt més de 30.000 persones han assistit a algun dels actes de la Fira del Vi. Aquesta és la valoració que en feia l'alcalde de Falset, Jaume Domènech.
Hi ha dues valoracions, no? Una per part dels cellers i per part dels estants i a veure com els hi ha anat i l'altra la valoració del públic en general. Per tant, pel públic en general i també per en aquest cas, doncs, evidentment també la gent de Falset sembla ser que està positiva, la gent ho ha trobat bé, correcte, i bueno, aquesta evolució que deia que fa la fira i per part dels cellers i els estants també, vull dir, tots estan amb les mateixes conclusions de que la fira per ells els ha anat molt bé, han tingut força visitants, han donat força degustacions, han tingut també moltes peticions de consultes sobre el tema del vi, del tema de la bodega, s'han venut bastantes botelles i per l'altra banda, per la part professional que va ser el dilluns, també estan molt contents perquè bueno, han fet negoci i en definitiva doncs, la fira no deixa de ser això, no?
També valoraven de manera positiva aquesta edició de la Fira del Vi els presidents de la DEO Montsant i de la DEO CUP Priorat, Pilar Just i Salustià Álvarez.
Positiva és poc, ha sigut jo crec que la millor fira des de que portem la història de la fira, amb un espai perfecte, amb molta gent interessadíssima amb els vins de la DEO Montsant. I bueno, continuant amb aquest seguit, jo crec que ara estem en un punt de la fira, que la fira ja és un referent en el món del vi català i estranger, i això queda palès amb que cada vegada hi ha més estrangers que venen i cada vegada més hi ha aquells fidels que cada any te'ls trobes a la Fira del Vi.
Per nosaltres la valoració global és una valoració molt positiva per tres raons. La primera, perquè l'espai i la distribució i la ubicació de com van estar tota la infraestructura va ser un espai molt agradable, molt acollidor, on hi va haver una satisfacció per part de tots els fillers que hi van participar, de gratitud, de comoditat, d'un espai molt, molt bonic. En segon lloc, evidentment, una fira a l'aire lliure sempre està condicionada pel temps que faci, i enguany, doncs, jo diria que va ser un dels anys en què el temps ens va acompanyar força, perquè ni feia massa calor i tampoc hi va haver incident. Per tant, que el temps ens acompanyi, doncs, és un plus que permet gaudir-la molt més. I en tercer lloc, confirmar el major increment de tot. Per una part, major increment de cellers, per una altra, un major increment de gent i, per tant, una visió global d'aquest espai de comoditat que els propis que van venir a la fira doncs, ens ho manifestaven. No? O sigui, és molt agradable, és molt còmode, i valoraven els vins d'una forma més interessant gràcies a tota aquesta comoditat, o sigui, gràcies a aquests espais d'una fira luxosa, per dir-ho d'alguna manera.
Des de divendres al vespre, els tastos organitzats van haver de penjar el cartell de complet a Falset, Porrera, Capçanes, Gratallops, Poboleda, Marroig, Torroja i Bellmunt, oscil·lant els assistents entre els 200 i el 1.000. Igualment, prop d'un 1.000 de persones van participar en la quinzena de tastos gratuïts per a wine lovers que es van organitzar al recinte firal de Falset. La Fira del Vi de Falset tanca, doncs, amb èxit aquesta edició i ja es comença a pensar en la propera, que tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 de maig del 2019. Vam arribar a l'estiu explicant-vos la fi de les obres del Pla de Barris de Falset. Aquesta setmana ha acabat el termini per a l'execució i pagaments dels projectes inclosos en el Pla de Barris. Segons l'alcalde Jaume Domènech, tot està enllestit malgrat que s'ha hagut d'anar al límit i fins a última hora.
Però bueno, ja està. Estan totes les certificacions a punt ja per signar-se d'aquí a divendres i ja està. I llavors doncs, bueno, només queda començar a llimpiar carrers i pràcticament està tot pràcticament tot acabat. Una mica contrarrellotge amb alguns, doncs, el que són amb els carrers, que hi havia un plaç de més comoditat al final entre unes coses i les altres, les pluges, el mal temps, les situacions, doncs, bueno, de lo que sigui, situacions, al final ha anat pràcticament al límit. Però bueno, l'important és que s'hagi complert. Ara ja preparar tots els papers, totes les certificacions i envieu cap a la Generalitat perquè també doncs, ens pugui, quan més aviat ens pugui liquidar la seva part, millor per nosaltres també.
En declaracions a Ràdio Falset, Domènech també destacava que de cara al proper curs l'escola de música ja s'ubicarà a l'edifici de la Casa Pàmies. Domènech reconeixia que estan buscant un dia juntament amb l'Associació Musical Vila de Falset i la Diputació de Tarragona per fer la inauguració oficial d'aquest equipament.
Ho hem d'acabar de concretar, però ja es va parlar amb el president de la Diputació, que va fer fa 15 dies, va estar aquí fent una visita a les obres, i estem pendents que ell també ens doni unes dates per poder conjuntament doncs, poder fer, ja que la Diputació és la que ha fet una col·laboració important, doncs de que pugui fer ens doni les dates perquè es pugui fer la inauguració el propi president.
Recordem que inclosos en el Pla de Barris també hi ha projectes com la millora dels carrers de l'Era, Torroja i Malanyet, la millora de l'accessibilitat des de l'Euterpe fins a Cal Magrinyà, la remodelació de la plaça de l'Església i part del projecte del nou Museu de Falset. Al mes de juliol vam conèixer la fusió entre les cooperatives del Marroig i la Serra d'Almos. El celler del Marroig i l'agrícola de la Serra d'Almos han decidit fusionar-se. El passat dissabte 30 de juny es va aprovar aquesta unió, que és el resultat d'una sèrie de col·laboracions i treballs entre les dues entitats que es va iniciar fa uns anys. Ho explicava a Ràdio Falset el president de l'agrícola de la Serra d'Almos, Ivan Sales.
Portem uns quants anys, em sembla que és el 2014, exactament no t'ho podria dir, col·laborant junts, vale, amb el tema de més aviat del raïm. Vale, ells elaboraven més o menys la meitat de la collita del raïm nostre. No? I a causa d'això i la bona relació que hem tingut amb les dues cooperatives, hem arribat a un acord de fusió per molts motius, i un dels motius és per garantir la vida de les cooperatives, perquè cada vegada la gent som més grans i tot i tot, i com més gent siguem i més forts puguem ser, pues més, com, més podem defensar el mercat.
Segons Sales, la fusió serà molt beneficiosa per a les dues entitats.
A part de que tots els canvis esperem que els vagin a millor, no? Pues ningú té la bola de vidre, no? Perquè si tinguéssim la bola de vidre potser jugaríem un altre joc. Però els beneficis són correctes, és a dir, és incrementar els resultats del preu del raïm cara al soci, vale? Que és una de les coses que tothom està buscant, és a dir, perquè sabem que la vida de l'agricultura és difícil, vale? Els projectes a fer i la inversió que tenim de fer nosaltres aquí a la cooperativa de la Grossa, pues, bueno, ja fa, com t'he dit abans, és a dir, fa molts anys que treballem amb el Marroig, amb el Marroig tenim bona connexió tant com amb la Junta com amb els socis, i a partir d'això pues, és el que busquem, és rentabilitat, és a dir, com totes les cooperatives, com més siguem, més forts siguem, més, és a dir, com més producte, més s'amareteix el cost de producció.
El president de l'Agrícola de la Serra d'Almos també explicava que les instal·lacions actuals del celler del Marroig s'utilitzaran per a l'elaboració del vi, mentre que l'oli es farà a la serra.
El Marroig té molt més preparada l'infraestructura per elaborar vi, vale? Pues, l'oli es continua portant allí, el raïm, perquè elaborin el vi, i nosaltres tenim potser més ben organitzada l'estructura per a elaborar l'oli, i pues, les olives del Marroig es portaran aquí per a elaborar l'oli. El Marroig, bueno, tots els socis del Marroig, tant sigui directe com d'una altra manera. I això és la funció és rentabilitat, és a dir, rentabilitat i poder ser, i competir en aquest mercat.
El celler del Marroig i l'agrícola de la Serra d'Almos són dues entitats amb una llarga història. La del Marroig va celebrar el centenari de la seva fundació el passat 2017. L'agrícola de la Serra d'Almos es va fundar l'any 1963. L'agost va servir per commemorar el 80è aniversari dels bombardejos franquistes sobre el Priorat l'estiu del 1938. Just aquests dies fa 80 anys dels bombardejos franquistes sobre diversos municipis de la comarca del Priorat durant la Guerra Civil Espanyola. Dies abans, en concret, la nit del 25 de juliol havia començat la Batalla de l'Ebre i el Priorat s'havia convertit en la rereguarda republicana. És per això que l'associació No Jubilem la Memòria, la Biblioteca Salvador Estremifà i l'Arxiu Comarcal han organitzat unes jornades durant els propers mesos per commemorar aquell estiu del 1938, que va impactar de ple a la nostra comarca. Ho explicava l'historiador Josep Munté en l'acte inaugural de l'exposició Bombes al Priorat, que va tenir lloc el passat dimecres al Castell de Falset.
Aquesta exposició l'hem fet perquè ara d'aquí 3 dies, el dia 29 de juliol, d'aquí 4, farà 80 anys, el 80 aniversari dels bombardejos de Falset i dels pobles de la comarca, dels pobles del Baix Priorat. I també ho fem perquè volem reivindicar una cosa que creiem que d'ara endavant els historiadors, que ens hauríem de conjurar a reivindicar un fet, que és la importància que va tindre la comarca del Priorat amb tot el context de la Batalla de l'Ebre. No hem d'oblidar que el Priorat és on s'hi van muntar els equips quirúrgics de l'Exèrcit de la República, on van estar instal·lats els magatzems i els dipòsits d'intendència i munició, i allà estaven les forces acantonades en reserva.
L'acte inaugural també va comptar amb la conferència Els bombardejos franquistes a les comarques tarragonines i ebrenques, que van a càrrec del professor d'Història Contemporània de la URB, el doctor Ramon Arnabat. En la seva ponència, Arnabat va destacar que una de les zones de la demarcació que va rebre més l'impacte dels bombardejos va ser precisament la zona del Baix Priorat.
El Priorat pràcticament passa desapercebut fins al març del 38, quan el front se situa en l'Ebre, quan els franquistes aconsegueixen arribar a la Mediterrània, i per tant el Priorat ja comença a ser un centre d'interès tant pels republicans com pels franquistes, que comencen a veure que hi ha moviments de tropes importants en aquesta zona. Per això, a partir del mes d'abril, comença a veure's avions franquistes, sobretot italians i alemanys, pel Priorat, però que bàsicament el que fan és observació, veure què passa, intentar obtenir informació. El primer bombardeig que nosaltres tenim documentat, Falset Marçà, per nosaltres un mateix conjunt, és el 2 de juliol de 1938, a les 11 del matí, quan un trimotor, que no sabem si és italià o alemany, llança tres bombes sobre Marsa. I després, aquest mateix dia, una bomba de 100 quilos cau sobre l'estació de Marsa. I després, el 3 de juliol i el 4 de juliol, torna a haver-hi uns bombardejos, que ara aquests sí que tenim identificats, que són del Savoia S-79, però clar, són bombardejos que comparats amb els que hi haurà el 29, 30 i 31 de juliol, són poc importants.
Dins del cicle d'activitats que s'han organitzat al llarg d'aquest estiu, també es duran a terme diverses visites de memòria històrica. La primera, demà diumenge 29 de juliol, en la que es rememorarà el bombardeig de Falset del 1938. El proper 2 d'agost, la visita serà a Marsà, on es visitarà Chabola Valley, lloc on hi havia un campament de brigadistes internacionals. El 9 d'agost, la sortida serà als Guiamets. La visita començarà al cementiri de la població, on hi ha la fossa comuna, i des d'aquí s'anirà fins a l'estació de tren i a la Vila Enriqueta, on s'hi ubicava l'Hospital de Sang. El 30 d'agost s'ha organitzat una visita a la Cova Hospital de Santa Llúcia de la Bisbal de Falset, mentre que el 2 de setembre la visita de memòria històrica servirà per conèixer l'Observatori de l'Exèrcit de l'Ebre a l'ermita de Sant Pau de la Figuera. El cicle de visites de memòria històrica acabarà el dia 6 de setembre amb una sortida al cementiri de la Torre de Fontaubella i al túnel de l'Argentera, on s'hi ubicava el tren hospital. El dia 9, coincidint amb les festes de Santa Càndia, es tornarà a repetir la visita sobre el bombardeig a Falset. I la tardor va arribar mirant a l'1 d'octubre del 2017. Del referèndum d'independència van passar a tenir els líders polítics catalans empresonats i la reivindicació del resultat del referèndum també es va fer sentir al Priorat. Aproximadament un miler de persones van participar el passat diumenge al vespre a la manifestació de reivindicació de l'1 d'octubre a Falset. Falsetans i falsetanes i persones vingudes d'altres pobles de la comarca van recórrer els carrers de la capital del Priorat llançant consignes com 1 d'octubre, ni oblit ni perdó o llibertat presos polítics. La marxa va començar a la plaça de les Escoles, on durant tot el dia s'havien dut a terme les diverses activitats de record de l'1 d'octubre del 2017, i es va dirigir fins a la caserna de la Guàrdia Civil, on es va realitzar un minut de silenci i es va entonar el cant dels segadors. A continuació, la manifestació va passar pel davant del jutjat de primera instància de Falset i es va dirigir cap a la plaça de la Quartera. Un cop allà, es va procedir a llegir un manifest que reclamava la defensa del resultat del referèndum de l'1 d'octubre i reivindicava que el poble va sortir massivament vencent les amenaces dels cossos policials de l'estat espanyol.
El passat 1 d'octubre, el poble de Catalunya va sortir massivament a votar als seus col·legis electorals, vencent les amenaces i l'acció repressiva dels cossos de seguretat d'un estat espanyol demofòbic i reaccionari. El missatge de l'escrutini ens mostrà l'anhel de la seva voluntat, la independència de Catalunya i l'establiment de la República Catalana. Un designi que demanem que sigui defensat per les nostres organitzacions polítiques i sobiranistes i pels seus representants. No oblidem ni podem mai oblidar la reacció opressora d'un estat espanyol filofeixista que ha humiliat el nostre poble i ha empresonat i obligat a l'exili els nostres legítims representants democràtics.
Així mateix, el text també demanava a les institucions catalanes que facin efectiva la República i que no podem oblidar els nostres representants polítics escollits democràticament i que estan empresonats o a l'exili. Finalment, el manifest feia una crida a la desobediència pacífica per deslliurar-nos del jou de l'autonomisme que nega la nostra voluntat nacional.
Enfront les accions d'un sistema judicial nou franquista, només podem respondre amb la desobediència. Una desobediència pacífica, però activa. No podem caure en el parany de l'obediència. Aquest camí ens portaria de nou al jou del servilisme autonòmic. Un autonomisme que nega la nostra voluntat nacional i ofega el nostre poble en el fang de la precarietat, la injustícia i la pobresa social.
Durant tot el dia, tant Falset com d'altres municipis de la comarca van celebrar diversos actes per commemorar el primer aniversari de l'1 d'octubre. Diversos pobles van inaugurar places o espais amb el nom d'1 d'octubre i es van col·locar plaques commemoratives. A Falset, per exemple, la placa col·locada a la plaça de les Escoles diu: "En aquesta plaça, el dia 1 d'octubre de 2017, el poble de Falset va defensar les llibertats i la democràcia." El primer congrés de la Jota als territoris de parla catalana també va ser una de les notícies més destacades del mes d'octubre. Falset acull durant aquest cap de setmana el primer congrés de la Jota als territoris de parla catalana. Durant tot el cap de setmana, experts i aficionats a aquesta temàtica es donen cita a la capital del Priorat per posar en comú les recerques més recents i per debatre l'estat actual d'aquesta manifestació cultural. La directora de l'Institut Ramon Muntaner, Maria Carme Jiménez, explicava en l'acte inaugural que el Congrés de la Jota pretén posar en valor aquesta dansa tan pròpia d'alguns territoris de parla catalana.
Nosaltres sempre pensem que l'estudi i la posada en valor a través de l'estudi és la millor manera de reivindicar un patrimoni immaterial que és molt important, que és la Jota. Per tant, no està pensat com una reivindicació, sinó més aviat com una manera de posar en valor i donar visibilitat a un patrimoni immaterial que és molt propi d'aquests territoris.
Per la seva banda, l'alcalde de Falset, Jaume Domènech, es va mostrar molt content pel fet que el congrés se celebri aquí, ja que, segons ell, la capital del Priorat s'identifica molt amb la Jota.
Falset amb la Jota està molt identificat, i perquè... Bueno, ja perquè ve d'antic, però també després ho han sapigut ressuscitar les associacions d'aquí de Falset, ja sigui la banda, ja sigui la clavellinera, ja sigui l'Esbar Sant Gregori, i això ha fet que, bueno, que ja fa una colla d'anys ja que pràcticament en moltes representacions culturals que es fan doncs hi hagi que la banda toca la Jota de Falset i tots molta gent de Falset la ballen.
En la inauguració institucional també hi va intervenir el director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a Tarragona, Jordi Agràs, que va reivindicar la Jota com una de les danses nacionals de Catalunya.
Una Jota que ens agermana, també ho deia la Carme, agermana els territoris de parla catalana i que estableix ponts, estableix lligams. No entraré en la possible relació amb la dansa més vella que es feia es desfà, suposo que al llarg del congrés hi haurà ocasió per fer-ho, però en tot cas encara s'ha de fer molta feina per reivindicar la Jota com a dansa nacional, com a dansa catalana.
A Gràs també va tenir un record per a l'exconseller de Cultura, exiliat a Brussel·les, Lluís Puig, un dels artífecs i impulsor entusiasta del Congrés. Al llarg de tot aquest cap de setmana, unes 200 persones participaran a aquesta primera edició del Congrés, que girarà al voltant de quatre eixos temàtics. Els aspectes històrics de la Jota, els seus aspectes identitaris i de patrimonialització, el seu ús i funció i les seves formes de transmissió. A banda de la vessant acadèmica, però, el programa també inclou activitats de caire lúdic i festiu, amb espectacles, balls de plaça o cercaviles. Al novembre ens vam fer ressò de la vaga de metges catalans, que també va tenir incidència a la comarca. La vaga de metges d'atenció primària va tenir un alt seguiment a la nostra comarca. Al cap de Falset, per exemple, el primer dia d'aturades fins a 3 facultatius es van sumar a la vaga d'un total de 9, i el dimecres van ser 6, sempre tenint en compte que s'havien de garantir un 25% dels serveis mínims. La representant dels treballadors del cap de Falset, Gemma Ortega, va destacar que al tractar-se d'una àrea bàsica petita, totes les visites que hi havia programades es van anar reprogramant pel mateix dia. Pel que fa a les demandes dels metges, la representant dels treballadors del CAP explicava que els metges en concret i la comunitat sanitària en general pateixen una sobrecàrrega de feina i que per això demanen un augment del personal sanitari.
Bàsicament, lo que reclamen és que s'augmenti la plantilla, que s'augmentin els recursos a l'atenció primària de salut, perquè en aquests anys hem anat perdent recursos humans, hem anat perdent espais, hem anat perdent horari, només cal veure la situació del Priorat, de tindre gairebé un metge 24 hores al dia, han passat a tindre pobles només metge 4 hores a la setmana.
En el mateix sentit, Ortega destacava que les mesures proposades per l'Institut Català de la Salut són d'un augment de les retribucions quan s'ha de treballar més hores, però això no soluciona el dèficit de metges. I finalment, al desembre, us vam voler explicar les reaccions dels diversos representants prioratins en la primera reunió de la taula del riu Siurana. La constitució de la taula del Siurana Riu de Canyes va tenir lloc la setmana passada a la delegació del govern de la Generalitat a Tarragona, amb l'objectiu de cercar acords orientats a la gestió més sostenible dels recursos de la conca. A la taula hi van participar diversos actors de la comarca i entitats ecologistes que vetllen per la supervivència del Siurana. Tots es van mostrar molt satisfets amb el fet que la taula del Siurana sigui una realitat. El president del Consell Comarcal, Jordi Sabater, per exemple, va destacar que les sensacions són positives, tot i que considera que hi ha molta feina a fer.
Bueno, d'entrada direm que la sensació és que, bueno, va ser positiva, perquè, bueno, des del moment en què es convoca la taula per a mirar de buscar solucions, hem de considerar que és positiu, però crec que hi ha molta feina. Vull dir, la veritat és que no vull dir que sigui pessimista, però pensar que d'aquí al juny tindrem unes propostes de consens, doncs també trobo, bueno, una mica valent.
La portaveu a la taula de la plataforma en defensa del riu Siurana, Anaïs Estrems, a més, afegia que hi ha molts interessos i que, per tant, no es volen confiar.
Bueno, per una part, sembla que es volen fer les coses ben fetes i això, doncs, sempre és encoratjador. I per l'altra, doncs, anirem també amb compte, perquè sabem que hi ha molts interessos pel mig i que, bueno, que no podem ser tampoc molt confiats. Això ja ho sabíem d'abans, diguem, i allí també ho vam acabar de veure. Aquí hi ha molts interessos pel mig, dubto que ningú estigui disposat a cedir gaire, per tant, això s'allargarà, segur. En principi, tal i com ho pinten ells, el dia 19 de juny, a l'última reunió, s'arribarà a un acord. Jo dubto que en una sola reunió s'assoleixi un acord amb un problema que porta tants i tants anys.
Des de l'entitat ecologista GPEC, Santi Borràs destacava la bona predisposició que hi ha tant per part de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat com de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Nosaltres en vam sortir molt contents. Se'ns van exposar dades que feia molt de temps que veníem reclamant. Per part del conseller Calvet se'ns va oferir la possibilitat inclús de demanar més dades i les ganes que vam veure i la predisposició per part de tant de la Conselleria de Territori com des de la mateixa ACA de que amb el fonament de totes aquestes dades i que siguin dades reals i que siguin totes les dades que tothom vol tenir es pugui arribar a trobar una solució.
Tots tres representants van coincidir en el fet que la campanya de les eleccions municipals pot interferir en el bon funcionament de la taula. La portaveu de la plataforma apel·lava a l'electoralisme dels partits polítics, sobretot a la ciutat de Reus.
I hi haurà qui ho voldrà fer servir també per guanyar vots en campanya i bé, més allí que aquí, evidentment. Aquí, en principi, esperem que tothom, sigui del partit que sigui, tingui bastant la mateixa postura. Vaja, seria una miqueta absurd defensar una altra cosa, no? Perquè al cap i a la fi el que estem defensant és la comarca, no és només l'aigua al riu, és molt més que això.
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal també destacava que aquest fet no es donarà al Priorat, ja que la defensa del riu Siurana és un objectiu compartit.
Però jo crec que aquí al Priorat no hi ha, per part nostra, crec, vaja, per la part del Priorat políticament, no hi ha cap discussió en cap altre sentit. Vull dir que tots anem a una, és un tema transversal, diguem-ho així. La batalla crec que estarà més amb ajuntaments com pot ser el de Reus, que sí que serà un element de disputa política a l'Ajuntament.
La taula del Siurana Riudecanyes va ser presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que va detallar que es constituiran diversos grups de treball que s'aniran reunint periòdicament per poder disposar de totes les dades, tant de captació com d'usos de l'aigua, del sistema Siurana Riudecanyes i que hi pugui haver un debat. El conseller es va mostrar confiat que abans de l'estiu de l'any vinent hi puguin haver solucions que facin compatibles els diferents usos de l'aigua d'acord amb els postulats de la Directiva Marc de l'Aigua que defineix l'equilibri ambiental de qualsevol conca hidrogràfica. Està previst que la taula del Siurana Riudecanyes a partir d'ara es reuneixi mensualment en sessions de treball per assolir els objectius marcats. Les sessions partiran de l'anàlisi de la informació tècnica sobre la realitat hídrica de la conca i es proposaran les alternatives més adients per a millorar la gestió dels recursos. I fins aquí el resum del 2018. D'alguns temes en seguirem parlant abastament aquest 2019. La candidatura a la UNESCO sabrà el proper mes de juliol si és declarada Patrimoni Mundial. També veurem com es desenvolupa la taula pel riu Siurana i, evidentment, estirem molt atents a les eleccions municipals del proper mes de maig. Gràcies per la seva atenció, els ha parlat Manel Sales i tornem la setmana que ve, ara i ací, amb les edicions habituals del butlletí i de l'informatiu. Que vagi bé!